and what I want, I'm ready to name.
Com ja m'ha explicat abans, les fans de Daphne du Maurier, Hitchcock no hagués estat el mateix sense aquesta escriptora britànica. Ara arriba la Sílvia Andrés per parlar-nos de com aquesta indústria cinematogràfica d'aquell vell Hollywood va tractar les dones. El cinema que tant admirem, us avanço, ens va vendre una bona pel·lícula perquè Portes endins va tractar les dones amb menyspreu i paternalisme, especialment les que van dirigir. Sílvia, benvinguda.
Hola, Montse. Sí, abans parlaves de com el rei del suspens va quedar fascinat per l'obra de Daphne du Maurier, però no va ser l'únic. La directora més important de la dècada dels 40 i 50 al Regne Unit, Muriel Box, també. Box va ser una de les pioneres que dirigia pel·lícules amb plantejaments feministes que creaven certa al·lèrgia. Igual que du Maurier, Box va trencar esquemes. L'Eulàlia Iglesias, periodista i professora de comunicació a la Rovira Virgili, ens parla de The Years Between, una de les pel·lícules de la directora britànica.
En aquesta pel·lícula que adapta, si no m'equivoco, és una obra de teatre de la Daphne du Maurier, es trenca la idea que el rol ideal de la dona és el de la mestressa de casa, sempre esperant el retorn al seu marit i no incorporant-se a la vida pública, perquè això és una amenaça, no? Diguem-ne, per les feines que tenien els homes, i una dona assumint la feina del seu marit i no renunciant, no, a aquesta capacitat que ella mateixa es descobreix com a política.
Montse, i tu no et preguntes com és que no n'havíem sentit a parlar abans de Muriel Box?
No m'estranya, ja m'imagino per on vas.
Sí, i és que la resposta és tan simple que ningú ens n'havia parlat d'ella i d'altres directores, perquè les dones, a la història del cinema, és una història plena de pals a les rodes.
Una de les causes de que les dones no hagin estat tan presents en el món del cinema, diguem-ne, més institucionalitzat, és precisament l'existència d'una indústria que du a terme una jerarquització molt rígida dels llocs de poder. I això comporta, diguem-ne, que al lloc més alt de la piràmide hi hagi homes productors, homes directors, diguem-ne, deixen més als marges les dones. Dones que, tanmateix, estan presents a aquella indústria, però molts cops en oficis menys valorats.
Un equip de la Universitat de Northwestern a Chicago va analitzar més de 26.000 pel·lícules estrenades entre el 1910 i el 2010. I saps quin és el resultat?
A veure.
Doncs que durant l'època daurada del cinema la presència de les dones és baixa. Luis Amaral, investigador i autor de l'estudi, ens ho comenta.
Este periodo dorado era que...
En aquest període daurat del cinema, el nombre de dones disminueix molt. Hem de pensar que en el cinema primitiu hi havia algunes directores, guionistes, actrius, però de cop van desaparèixer. O guanyaves la loteria i eres una gran estrella, o no tenies gaires oportunitats.
O no tenies muchas oportunidades.
Recordem que en tota la història dels Premis Oscars, és a dir, en 92 anys, només dues dones han guanyat l'estatueta a la millor direcció. Catherine Bigelow per Terra Hostil el 2010 i aquest any, Montse, Chloe Zhao per Nomadland. Però a vegades la vida et sorprèn amb moltes ironies. Sabies que la primera pel·lícula de ficció va ser dirigida per una dona, la francesa Alice Guy?
Alice Guy és la pionera. La pionera també perquè la seva figura fa palès fins a quin punt, just en el naixement del cinema, una dona a qui ningú li havia dit que no podia arribar a fer no sé què pel fet de ser dona, compleix tota una sèrie de fites totalment increïbles i remarcables en aquell moment.
Vaja, Guy es veu que era tot un caràcter, volia dirigir, però clar, com ho fa aquesta dona, això?
Doncs crea la seva pròpia productora per fer només el que ella volia. Va rodar més de 1.000 pel·lícules, però aviso que no tindrem un happy ending. Guy, quan era gran, va començar a buscar les seves pel·lícules i es va adonar que moltes d'elles estaven a nom del seu exmarit o de companys de feina. Havia estat esborrada de la història del cinema.
Ella explica que se n'anava a parlar amb els historiadors del moment, amb figures com George Sadul, que és un dels primers grans historiadors de la història del cinema, a dir-los que els seus llibres estaven equivocats quan parlaven dels seus títols, que li atribuïen pel·lícules que no havia rodat, en canvi atribuïen altres directors pel·lícules que havia rodat. Ella és molt significatiu com una directora encara en vida, se n'adona i lluita contra la invisibilització que està duent a terme la pròpia història del cinema, de la seva figura com a dona pionera
Em sembla, Sílvia, que hi ha un documental a Filmin per la gent que tingui més curiositat, no?, sobre aquesta dona.
És meravellós, jo us el recomano moltíssim. Es diu La pionera i el podeu trobar a Filmin. Evening shadows make me blue. L'època més dura, però, d'aquesta marginació va començar amb la creació de Hollywood. Les carreres i les vides de les actrius passen a ser propietat dels grans estudis. Tot i això, sí que hi ha una sèrie d'actrius amb una marcada personalitat, com per exemple Katharine Hepburn, que tracten de tu a tu al Cary Grant de torn. Però com explica el director del programa La finestra indiscreta, l'Àlex Gorina, aquestes pel·lícules sempre acaben de la mateixa manera.
Observaves en moltes pel·lícules arguments en què la dona ha portat la veu cantant, ha salvat a l'home de moltes circumstàncies, s'ha realitzat professionalment, ha aconseguit, a més, no sotmetre's a la tortura d'una bellesa absolutament artificial. Sempre arriba el moment, al final de la pel·lícula, en què la dona, doncs, per amor, acaba renunciant a tot allò que ha conquerit a la pel·lícula.
La Katharine Hepburn cantava aquella cançó a la Fira de mi niña de... Todo te lo puedo dar menos el amor, baby.
A mi aquesta pel·lícula m'encanta. Però saps què, Montse? Que el problema, ja sigui als Estats Units o al Regne Unit, és el mateix. El poder d'una pel·lícula està en mans del director i el productor. Són els que mouen els calés, els que acaben decidint. I les dones, per norma, no tenien accés a aquest poder. Hi ha una actriu, però, que fa un gir de guió poc habitual i decideix convertir-se en directora per intentar fugir d'aquest control. Ella és Ida Lupino.
És una de les grans actrius del cinema del Hollywood clàssic, que arriba un moment que acaba farta, una mica dels papers o del control que fan els directors sobre el seu rost, i decideix passar-se a l'altra banda de la càmera. A Hollywood, aleshores, era totalment insòlid, però no és estrany dins de la història del cinema. Però en el cinema primitiu també trobem el cas de moltes dones que esdevenen directores quan han assolit certa fama en el món de la interpretació.
Jo us recomano El Bígam, perquè és una altra pel·lícula que m'encanta d'aquesta dona. Però en aquest Hollywood daurat, hi ha alguna dona que estigui al capdavant d'una producció comercial? Allò, un gran títol?
Sí, en aquesta selva dominada pels grans estudis trobem una dona amb una carrera sòlida i que situa el seu treball al mateix nivell que el dels homes, la Dorothy Adler.
Dorothy Adler, això per mi és una gran revelació, perquè just fa palès que un altre cinema de Hollywood era possible. En el seu cinema, les dones sempre tenen un protagonisme que mai està subjugat al protagonisme masculí. És molt interessant també com trenquen amb les idees, per exemple, de la vida matrimonial com quelcom que genera la felicitat. En els seus films, els matrimonis sempre són un desastre. Hi ha dones protagonistes que desenvolupen uns llaços molt ferms. La relació que tenen entre elles és molt més important que qualsevol relació que puguin desenvolupar amb qualsevol home.
Però Montse, de nou, arriba un moment que Adner també deixa de fer pel·lícules. Si ser una dona lesbiana i directora de cinema era ja difícil, imagina't si a l'equació li afegim el Cody Hayes. El cinema d'Adner, Montse, queda amordassat i ella, i això és collita meva, es cansa de lluitar contra els molins de vent.
Pensem que aquest Cody Hayes del que parlaves va obligar Hitchcock a que canviés el final de Rebecca, perquè els semblava que era massa fort el que havia escrit la Daphne du Maurier. A young man is full of adventure and eager to do what he can.
He may be a joy. But don't send a boy.
Després del que m'has explicat, Sílvia, vaja, que Hollywood es va dedicar bàsicament a arraconar i menystenir les dones, especialment les directores de cine, he de preguntar què passava a casa nostra. Teníem alguna Alice Guy o alguna Ida Lupino?
I tant, què et penses? A Catalunya tenim la Rosario Pi, però te la presenta l'Àlex Gorina, que n'és fan.
Rosario Pi va ser una dona extraordinària, perquè en una època en què pràcticament no hi havia directores de cinema va aconseguir ser-ho. No va fer moltes pel·lícules i la majoria s'han perdut. Pràcticament només coneixem una i mitja. Era la dona que imposava el seu criteri, era una dona que triava, que no feia pel·lícules al servei dels tòpics del cinema d'aquella època, tot i que feia musicals, zarzueles i tot plegat, però sempre hi havia la figura de la reivindicació. En una de les seves pel·lícules, una dona acaba protestant del rol que li fan jugar, acaba cridant els seus drets als espectadors directament.
De nou, una directora de cinema important és injustament oblidada pels crítics i historiadors.
I vaja, m'imagino que el franquisme poques oportunitats donava, oi?
Exacte. No va ser, podríem dir, un clima propici per a les dones en general, perquè hem d'esperar una mica per poder parlar d'una generació de directores significatives. La Maria Adell, crítica de cine i professora d'història de cinema a l'ESCAC i a la Universitat de Barcelona, ho explica.
A finales de los 60 e inicios de los 70 aparece lo que podríamos hablar como la primera generación de cineastas españolas. Estamos hablando de Pilar Miró, que tal vez es la más conocida de ellas, también de Cecilia Bartolomé y también de Josefina Molina. Las tres están marcadas por ser cineastas que hacen cine tanto en el cine, digamos, como en la televisión. Las tres están marcadas también por una mirada feminista del mundo, que se ve claramente en sus obras.
Pilar Miró és per a molts la directora que va canviar el cinema espanyol, deixant enrere, i aquí estaràs d'acord amb mi, les pel·lícules de Piti Cuixa.
Ay, qué bien bonito. Ay, qué bien bonito.
Però no vull acabar aquest recorregut reivindicatiu de les nostres directores clàssiques sense parlar d'una que ha estat un referent per a molta gent. Una directora que és una de les teves debilitats i que jo no sé pronunciar i que tu diràs el nom.
Sílvia, ets molt dolenta perquè jo
ho
tampoc
sé.
El sé pronunciar. O va. Sigui, podríem inventar-nos que es diu Frugue Farrugzà, però vaja, que és un nom iranià. És molt més coneguda del que es podeu imaginar, va escriure poemes, va fer moltes coses, i sí, representa aquest aire més de llibertat que hi havia en alguns països, però el seu final també va ser molt tràgic. Però que ens ho expliqui l'Eulàlia Iglesias.
Perfecte.
La seva pel·lícula, La Casa Negra, és un molt bon exemple també de com moltes cineastes han exercit el cinema fora de la idea de pel·lícula comercial que ens ve tot el tom al cap quan parlem de cinema. I ella du a terme una pel·lícula més lligada al documental, però tampoc és un documental tipus reportatge periodístic, sinó un documental poètic, no?, que reivindica la força de la vida, la bellesa, la creació, una altra forma de mirar i d'experimentar l'existència.
De fet, i com deies tu, Montse, el que sembla demostrar és que, paradoxalment, el cinema més allunyat dels grans estudis és on les dones van tenir més espai per crear. Podríem dir que Hollywood, l'eterna fàbrica dels somnis, no només ha marginat les seves dones, sinó que algunes les ha esborrat directament de la història. Montse, segur que la Daphne de Maurier, tu, jo i moltes altres més dones estaran amb nosaltres, que és l'hora que totes aquestes dones surtin de darrere de la càmera per acaparar totes les mirades i els reconeixements. Què et sembla?
Compro. Sílvia Andrés, fins la setmana que ve.